Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Os donem la benvinguda a aquesta nova edició del programa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens disposem, doncs, a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el cinquè de Pasqua. Diumenge en el que a l'Església fem la jornada i col·lecta de vocacions nadiues, clergat indígena. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i tenim com a contertulians Patricia Navas, mossèn Manel Pal i Xavier Francino, que tot seguit presentem. Doncs Patricia Navas és mare de família, periodista i membre del moviment de Schoenstatt i de la família de l'Anyell. Què tal, Patricia?
Molt bé.
Gràcies per haver acceptat novament la invitació a venir al nostre programa.
Gràcies a vosaltres.
Xavier Francino és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Gràcies també a vostè.
Qualsevol us diu que no.
Ah, gràcies. Que vol dir que li agrada venir o es veu amb l'obligació de venir?
Em veig amb l'obligació de venir.
Sí?
Sí.
Oh, vaja. Jo que pensava que a vostè li agradava.
No sé dir-vos que no.
No sé. Ah, va. Bueno, gràcies per dir-nos que sí. I mossèn Manel Pal és rector de diversos poblets de l'Urgellet i del Baridà i capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell.
Sí, sí.
Què tal?
Molt bé.
Quants poblets té, si se'n recorda el número, perquè en deu ser un grapadet, no?
13.
13?
13.
Però no, cada diumenge no celebra missa, no?
No, no, més que no hi quede gent ja.
No queda.
De manera que només hi puc
en aquests
anar
poblets no hi va ningú, oi?
No. Però és que no hi ha gent.
No hi ha gent.
No hi ha gent. I venen gent de fora que s'han arreglat les cases.
Sí.
Però molts d'aquestos que venen de Barcelona, d'aquí d'allà, i no acostumen a anar a missa.
Ja, ja, ja. Bé, doncs a veure si anem animant a la gent, a veure si conquistem alguna que ens escolti ara a través de per al Senyor, conquistar per al Senyor, s'entén.
Sí.
Aquest d'aquests poblers que vingui a l'Eucaristia també, no? Doncs continuem endavant aquest temps festiu i també en aquest ambient de joia que tenim aquí amb nosaltres ara, doncs a punt de comentar la paraula de Déu d'aquest diumenge cinquè de Pasqua. I recordem doncs que, com sempre, la direcció de la taula del Evangeli és d'en Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, qui avui assumeix també el control de so. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix el programa. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura, també en aquests diumenges de Pasqua, és dels Fets dels Apòstols i del capítol 14 avui.
En aquells dies, Pau i Bernabé se'n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions, ordenaren preveres en cadascuna de les comunitats i amb pregaris i dejunis els encomanaren al Senyor en qui havien cregut. Continuaren el viatge a través de Pisídia i arribaren a Pamfília. Després d'anunciar a Perga la paraula, baixaren a Atàlia i d'allà se'n tornaren per mar a Antioquia, des d'on la comunitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme l'obra que acabaven de complir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells i que Déu havia obert les portes de la fe als qui no són jueus.
Retorn de Pau i Bernabé a l'església d'Antioquia, on reuniren la comunitat per explicar-los l'experiència de la missió que acabaven de complir i tot el que Déu havia fet junt amb ells i també que Déu havia obert les portes de la fe als que no són jueus. El missatge es fa universal.
Sí, sí, es fa universal i n'estan joiosos i agraïts a Déu perquè veuen que la gent, els que no són jueus també, i jueus també, les petites comunitats jueves que hi havia per aquí i per allà, però també rebien molts d'ells la paraula de Déu i es convertien a la fe. De manera que ells expliquen aquesta experiència evangelitzadora, no? De proclamar l'Evangeli, el regne de Déu, el regne de Jesús. I n'estan joiosos. És bonic com van d'aquí cap allà.
Mm-hmm. Sí, jo penso que per nosaltres són un model, no? Pau i Bernabé, d'evangelització, perquè ells van a unes ciutats on havien anat abans, havien havien doncs evangelitzat unes persones i ara tornen a aquestes ciutats i ja doncs nomenen uns preveres, creen com una mica d'estructura, estan reforçant aquella fe que van doncs iniciar. Aquests apòstols són conscients que la fe doncs pot quedar o avançar, pot créixer o pot morir, i llavors ells la alimenten aquesta fe i s'esforcen, passen tribulacions també, perquè a vegades doncs hi ha violència contra ells, i després de tot el seu esforç tornen a la seva comunitat i els hi expliquen com els hi ha anat, no? També se senten enviats per la seva comunitat, que no estan sols, sinó que estan juntament amb una comunitat. I jo penso que per nosaltres són un model.
És el viatge aquest, com tots els que es van fer, perquè no sols ells viatjaven, són grans maratons, són viatges, a més, plens probablement de perills, d'incomoditats.
Sí,
això representa un esforç, una dedicació, una decisió. Sant Pau, després, quan recapitula, diu he corregut la meva carrera, he corregut bé i he complert el que em proposava, és a dir, Sant Pau després recapitula i, com aquí també ens diu, van anar a la comunitat que els havia encomanat aquesta tasca per rendir-los-hi compte. Però això, a la vora, té també un paral·lelisme amb les nostres vides. És a dir, mor Jesús, ressuscita, se'ls hi apareix, però recordem que no fa gaire, dèiem, no, és que Jesús se'ls hi apareix i els apòstols estaven pescant, és a dir, ells havien tornat a la seva vida anterior a que Jesús els captés. O sigui, mor Jesús, ressuscita, ells en són conscients, però ells segueixen fent la seva vida. No, de moment no hi ha res que encara que els cridi a propagar la fe. És la vinguda de l'Esperit Sant el que els hi posa les piles i que els engegue per tot el món.
I de quina manera,
eh? I de quina manera. Esclar, a nosaltres, en certa forma, ens passa el mateix. Jesús ja havia ressuscitat, Jesús se'n puja al cel, però després nosaltres, amb el mateix, rebem l'Esperit, i això és el que ens posa el món, com el juguena que li dones corda, l'engegues i surt pitant.
Sí.
Aleshores, la nostra vida, en certa forma, pues és com aquest viatge a l'Istra, Icònia, Antioquia, Pisídia, Pamfília, i de la Seca a la Meca, a les valls d'Andorra, i allà, nosaltres, per allà on passem, també se'ns ha encomanat que propaguem l'Evangeli, que propaguem el missatge, la Bona Nova, el missatge d'amor.
Sí. I que és després de l'ascensió de Jesús al cel, és quan els diu aneu per tot el món.
Sí.
I ells, després, amb la força de l'Esperit Sant, de Pentecosta, ho realitzaran, aquesta missió. Però és bonic realment. Però això que tu has dit, Patrícia, que aquesta fe que tenen ells i que molts la reben amb goig, però s'ha de cultivar i s'ha d'assegurar. I llavors formen ja petites comunitats. I al front de cada comunitat un responsable. Un prevere, que és l'estil que tenien els jueus mateixos. Els preveres són els ancians, no?
Sí.
I les comunitats jueves ja tenien, estaven formades les sinagogues entorn dels preveres, dels ancians. I aquesta mateixa estructura elemental de petits grups amb un responsable és el que fa Sant Pau. I és el model, de fet, del cristianisme, que l'hauríem de mirar de realitzar sempre.
No voldria que passéssim per alt el salm responsorial d'aquest diumenge 5 de Pasqua, que és el 144, un salm de lluança i de joia, que té per resposta «Beniré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu». Hi ha alguna cosa, senyor Francino, que li hagi cridat l'atenció d'aquest salm, per exemple?
Estima entranyablement el que ell ha creat. Diu, el Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement el que ell ha creat. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran en l'amor. És que amb un missatge així, tampoc no és estrany que captessin prosèlits, que omplissin sinagogues. És que el missatge de l'amor és tan salvífic, no sols pensant en la vida eterna, no, si és que és en el nostre dia a dia. Una vida basada en l'amor no és el desideràtum de tothom. Una altra cosa és, després, quina classe o què s'entén per amor o quines perversions hi pot haver en el concepte de l'amor, etc. Però la vida basada en l'amor i l'estima de Déu per tot el que ell ha creat, aviam, és en molt menor escala, però a vegades penses com tu t'estimes un fill que l'has creat i vols que segueixi el camí que tu li marques, li orientes, li indiques, no perquè això et doni satisfacció a tu, sinó perquè és la seva realització, i és en la seva realització que tu et complaus. D'acord? Aleshores, hi ha un paral·lelisme, jo crec que també, és a dir, Déu no necessita que nosaltres estem fent-li la pilota. El que passa és que la realització del seu designi és que nosaltres el reconeguem i el seguim.
Sí, jo també subratllaria una cosa, i és que aquesta definició de Déu com que és compassiu i benigne, ben per al càstig fidel a l'amor, aquesta definició de Déu ja és una revelació a Moisès.
Sí.
De manera que quan en l'Antic Testament s'ha fet una caricatura de Déu a base d'un Déu venjatiu i d'un Déu castigador i tot això, és contrari a el que Déu mateix ha dit a Moisès. Jo sóc un Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor. Sí, és això el que els salms reconeixen i que Jesús posarà de manifest.
Sí, sí. Molt bé, doncs ho deixem aquí i ara continuem endavant escoltant la segona lectura, que és de l'Apocalipsi, també, com el diumenge pasqual, i del capítol 21 avui.
Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans s'havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir cap a l'indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble, i el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls, i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat». Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot sigui nou».
En el fragment d'avui de l'Apocalipsi, el vident descriu el cel nou i la terra nova, la Jerusalem nova. De fet, és una visió amb la que vol infondre ànims, pau i esperança als cristians que en el seu temps estan temptats pel desànim, per les persecucions que estaven vivint. O sigui, devien fer la vida impossible veritablement. I sobretot la perseguir-los a causa de Jesús. Qui vol començar ara? Patrícia? Digui.
Bé, jo interpreto que la Nova Jerusalem és l'Església. No sé si és una interpretació... però a mi em sembla que perquè és l'espai, és la comunitat on Déu es troba amb els homes, no? En aquests moments. És l'avançament de la vida eterna del cel. És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Diu, viurà amb ells, ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu que és amb ells. Dins l'Església, quan estimem, jo penso que ja estem vivint aquesta vida eterna. Ja l'amor, quan vivim l'amor, ja Déu ens eixuga les llàgrimes dels ulls i ja no existeix la mort, ja no existeix el dol ni les penes. És que això és així i... quan ho he pogut viure, és avançar el cel a la terra. El que passa és que, clar, aquí, com deia abans, com deien abans Pau i Bernabé als nous cristians, doncs hem de passar tribulacions per arribar al regne de Déu, a l'espai o al lloc, al moment en què això serà permanent, no? Potser això ho experimentem en alguns moments, però no sempre. Però jo sí que ho he experimentat algunes vegades a l'Església i aquest amor de Déu, no? Que encara que de moment és potser puntual, espero que després d'aquesta vida doncs sigui etern.
Uh-huh. Xavier?
Bueno, és que són totes aquestes tribulacions i és aquest amor el que ens obre la porta a la contemplació de Déu i pel que serem jutjats, perquè abans d'aquest sol, d'aquest cel nou i aquesta terra nova, hi va haver el judici final, és a dir, els morts es presenten al tribunal i són jutjats, i els que valen pues, entren, i els que no pues, se'n van al, al foc etern. El que deies de, que ja participem d'aquest cel nou i d'aquesta terra nova a través de l'amor, bueno, jo és que quan resem el Pare Nostre, vingui a nosaltres el vostre regne, de fet, estem parlant d'això, és a dir, no hem d'esperar arribar a morir i ressuscitar per participar del regne, és que ja n'hauríem de fer la terra un regne, on regnés la paraula de Déu i l'amor de Déu.
Sí. I perquè vol dir que no li sembla que no ho fem, o que l'hauríem de fer...
És evident que no ho fem prou.
Ah, val, però una mica sí, no?
Bueno, cadascú amb la mesura de les seves possibilitats, de la seva voluntat, però sí, lògicament, pues, no correspon a la nostra natura humana el fer-ho plenament. Bueno.
Però per què creu que no? Potser no ens impliquem prou... O se'ns passa per alt, o estem ficats totalment en el cafè quotidià i ens oblidem de Jesús, per dir, de l'Evangeli. Que... No, ja sé que...
La carn és dèbil, l'Espíritu està presto, però la carn és dèbil. Tenim els nostres condicionants pues, de la nostra humanitat, i els nostres desitjos, les nostres necessitats, el nostre dia a dia. És molt complicat el complir el que deia Jesús. És que aquests ocells es preocupen pel que menjaran demà. Pues, bueno, jo reconec que jo m'hi he de preocupar pel que menjaré demà, perquè n'hi ha altres que depenen de mi, i ara, no sols pel que menjaré jo i els meus fills, i els que sinó tots els que m'envolten, hauria d'haver la preocupació del que menjaran, del que menjarem demà. Bueno, l'espíritu està presto, però la carn és dèbil.
No, però jo el que volia apuntar, el que passa que no he definit bé, és que sovint ens pot passar, em sembla, que vulguem, ens fem una imatge de que hem de fer coses molt grans per viure, per establir l'Evangeli, per donar a conèixer Jesús, i tal vegada, des de la nostra petitesa, doncs seria allà on som, començar a construir aquest regne de Déu en les coses petites, en el treball, fent el seu, vostè com a notari, la Patricia com a periodista, el mossèn Pal com a prevere, una servidora com a comunicadora, etc. Són petits detalls que allà on som els podem fer. No cal que esperem fer coses grans. Si en podem fer de grans, molt millor. Però que potser està al nostre abast fer coses senzilles, petites, però fer-les ben fetes, i fer-les per amor, i fer-les pensant en aquest regne de Déu. No sé, se m'acut ara, al voltant del que estan comentant aquí vostès.
Sí. Jo crec que la nostra vida hi ha d'haver moments de... hem d'estar sempre amb clau de reflexió. Jo sempre dic, quan un se lleva al matí del llit, tu, per què et lleves del llit? És a dir, quin és el teu objectiu d'avui? Si cadascun es proposés dins del seu àmbit d'actuacions, de dir, aviam, el meu objectiu és que aquells amb els que avui em relacioni tinguin una vida més fàcil, més còmoda, més agradable, més feliç, en la mesura de les meves possibilitats i del que jo puga. D'acord? És que viuríem potser d'una altra manera,
sí,
també.
Sí, sí, sí. No? Cap aquí anava jo, sí.
Sobre això dels cels nous i la terra nova, és molt important, perquè és sempre aquell llenguatge simbòlic de l'Apocalipsi, en què ja per una banda ja comença, però encara no. Uh-huh. El cel nou i la terra nova. Ja vivim ja. Per la fe, però encara no hem arribat, això sí, que dèieu. Sí. Però en petites coses, com acabes de dir tu, doncs el posem en marxa ja, aquest regnat de Déu. Jo ho faré tot de nou, aquesta novetat ja ha començat.
Sí, sí. Bé, li sembla, doncs, que passem ja a escoltar l'Evangeli?
Sí.
Vinga, doncs fem-ho. És de Sant Joan i del capítol 13.
Quan Judas va ser fora del cenacle, Jesús els digué...
Ara el fill de l'home és glorificat, i Déu es glorificarà en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que també Déu el glorificarà en Déu mateix i el glorificarà ben aviat. Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres. tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l'estimació que us tindreu entre vosaltres, tothom coneixerà si sou deixebles meus.
Confidències de Jesús als seus deixebles, un cop Judas va marxar, al final del sopar del Dijous Sant. Consignes també per quan Jesús ja no sigui amb ells. Fixem-nos especialment en el manament nou. És molt significatiu. És un manament nou que la impressió que fa és que a vegades, potser, el donem per suposat a l'Església, entre nosaltres cristians, el donem, ja ens estimem, però Jesús aquí fa una... incideix molt sobre la importància d'aquest manament. Què diria vostè, mossèn Pal?
Bé, jo sobre aquest text, bé, sobre això del manament, en podem parlar més, però jo també voldria referir-me a les primeres frases, quan diu el fill de l'home és glorificat. I aquesta glorificació l'uneix Jesús amb la creu, perquè això ho diu abans d'entrar a la passió. I llavors diu, en aquests moments, que nosaltres diríem en aquests moments només farà que sofrir, no. Jesús interpreta la creu com l'instant, com un moment de glorificació. Glorificació del Pare, Déu es glorificarà en ell. La glorificació del Pare, perquè aquí sempre que dius la paraula Déu vol dir el Pare, Déu Pare. I és glorificat. O sigui, unir el sofriment amb la creu és el tema de la Pasqua, el misteri pasqual. I aquí hi ha aquestes referències. La creu i la glorificació. Per ara, és un misteri, això, eh? Però un misteri que és molt profund.
Sí, sí, jo penso que la glorificació de Déu és el fet que Jesús s'estigui lliurant per salvar a tots nosaltres, no? Aquí hi ha la novetat d'estimar d'una manera molt concreta, que és fins a l'extrem, fins a donar la vida. Xavier?
Jo no sé si passem al que comentaves tu. El manament nou, posem això en situació, és a dir, això és el darrer sopar, Jesús sap que serà entregat perquè Judas acaba de marxar, i en certa forma s'està acomiadant. Per ell és una situació del que en deien els romans, de contemplatio mortis, és a dir, jo estic a punt de morir, i en aquestes condicions, qui s'ho hagi plantejat de dir, aviam, el dia que jo falto, si jo s'espegués que hi de faltar d'aquí mitja hora, què seria el que faria? Esclar, un ho escull molt bé el que fa, el que diu, i si has de dir alguna cosa, mires que no hi hagi cap paraula supèrflua ni cap concepte innecessari, que hi hagi allí el resum de la teva existència, de la teva vida, del per què de la teva... En aquestes condicions, en aquestes circumstàncies, per tant, els hi dona un manament nou, que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. I estimeu-vos també vosaltres per l'estimació que us tindreu, i per l'estimació que us tindreu us coneixeran. És a dir, això sí hauria d'interioritzar amb la importància, amb la transcendència que té quan Jesús ho diu com resum, com recapitulació de tot el seu missatge, com les últimes paraules que un diria al seu fill el moment abans de morir.
Sí, sí.
El testament. Que
és la seva herència, no? Sí, sí.
No, el testament és aquest.
Fixeu-vos,
però com jo.
Sí, sí, sí.
Aquest com jo us he estimat.
Sí, clar. Tornem al que hem anat comentant aquests darrers diumenges, que la mort de Jesús per nosaltres és fins a donar la vida. Per tant, aquest com jo us he estimat potser ens està dient que també ha de ser, no, potser no, ha de ser fins a donar la vida entre nosaltres, per cadascú que tenim al nostre voltant. I aquí una cosa, la frase aquesta que m'ha cridat l'atenció a mi, per l'estimació que us tindreu entre vosaltres, tothom coneixerà si sou deixebles meus. És un indicatiu, no?
Sí.
Què hi dirien d'aquí?
Sí, dels primers cristians es compta que deien, mireu com s'estimen.
Sí,
i això
sí, sí.
Era atractiu,
sí, sí.
Per fer-se cristià també. De veure que entre ells s'ajudaven, que entre ells feien una comunitat d'afecte, d'amor, d'ajuda, i és així. Mireu com s'estimen i per l'amor coneixeran.
No, és que és el missatge que omplia les sinagogues i que omplia d'enveja els jueus.
Sí, sí, sí. Encara avui si alguna cosa és atractiu dels cristians és veure gent realment que s'han donat, poseu-hi noms concrets, Teresa de Calcuta, aquest i aquell altre, que llavors és atractiu això, veure que s'han donat i han donat la vida com jo, com Jesús.
Sí, i nosaltres mateixos també, allò que ens atreu, no?, del missatge cristià o de l'Església és que ens sentim estimats.
Alguna cosa més a dir? O ho deixem ja aquí? Què els hi sembla?
No acabaríem mai, perquè...
No acabaríem, no, ja, però...
Però és el punt fonamental, vull aquest, dir, no, és un punt...
A mi em ve de dir que no podem perdre de vista l'amor amb què ens hem d'estimar els cristians i estimar-nos entre vosaltres.
Bueno, és un amor transcendent, és un amor que va a l'essència, que no es queda en les petites coses, en les coses materials, en les coses supèrflues. És un amor que va és un amor espiritual més que material, que sensorial. És com deia l'Evangeli de la setmana passada, jo conec les meves ovelles em coneixen a mi. No és un coneixement intel·lectual de dir sí, aquell es diu fulana. No, és un coneixement espiritual, és una participació de la naturalesa. I és aquí on va l'amor de Déu i l'amor que ens demana que tinguem nosaltres i que ens realitza com a cristians.
Això és important significar-ho, perquè no estem parlant d'un amor qualsevol.
No.
Certament, estem parlant d'un amor molt concret. No, i és un amor que conquesta els altres. I en aquest sentit, que també voldríem dir, doncs és conquistar els altres per Jesús, per l'Evangeli, en definitiva, no?
Sí, i és un amor que no es fixa o estimes només per les qualitats que tenen els altres, sinó que estimes la persona per la persona. Serà d'una altra religió, estarà pobre, malalt, o serà un ric, o serà el que sigui, però tu estimes aquella persona. Mires el cor de la gent, el cor de la persona.
I aquesta estimació està relacionada amb la glorificació de Déu. Penso que ho ha explicat d'una manera molt senzilla, però molt entenedora, abans el Xavier, quan ha posat la imatge d'un pare i un fill, no? Que la realització del fill és allò que al pare li fa més feliç.
Sí.
El fet que nosaltres ens estimem també fins a l'extrem, igual que Jesús ens ha estimat a nosaltres, és allò que glorifica el pare.
Doncs, si els sembla, ho deixaríem aquí per avui. Va bé? Doncs aquesta sintonia de fons vol dir que sí, que efectivament hem exhaurit el nostre temps, el que disposàvem per comentar les lectures d'aquest diumenge 5è de Pasqua. I ho hem fet amb la Patrícia Navas, mare de família, periodista i membre del moviment Schoenstatt i de la família de l'Anyell. Gràcies, Patrícia.
A vosaltres.
Ho hem fet també amb mossèn Manel Pal, rector de diversos poblets de l'Urgellet i del Baridà i capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell. Gràcies, mossèn Manel.
Gràcies a vosaltres.
I també, finalment, amb el Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell, també. Moltes gràcies.
A la vostra disposició.
Gràcies. Aquesta li prenc la paraula, eh? Bé, amics, doncs hem estat en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, comentant aquesta litúrgia d'aquest diumenge, 5è de Pasqua. Els recordem que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos, doncs, els seus suggeriments, les seves opinions i els seus comentaris sobre el programa. Continuem fent-ho, sisplau. Els recordem la nostra adreça electrònica, que és taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.